COPE Menorca.
89.6 FM.
Les 12 i 49 minuts d'aquest divendres. Començam la tertúlia de cada setmana saludant els tertulians que ens acompanyen via telefònica, tots tres via telefònica. Marta Vidal, molt bon dia.
Bon dia.
Molt bon dia. Joan León, molt bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Toni Febrer, molt bon dia.
Molt bon dia.
Bueno, a partir de la setmana que ve donaran lliure a un cada setmana, perquè com que només en poden tenir tres via telefònica, no sé, cosa que en José es cansi de no entrar i després digui que no mos vol entrar. Per tant, farem un sorteig i lliurareu un cada setmana. Així farem com a bon
germans. Només podem entrar tres via telefònica?
Sí, tres via telefònica. Clar, és que quan la cosa anava bé em venien dos o tres aquí estudis i allò era xauxa, però ara, clar, estem així, clar. Bé, res, farem això, m'ho repartirem els temps com a bons germans. Vinga.
Seria interessant, sí, que la Marta, qui sol fallar moltes vegades, sí, perquè la seva feina no li permet, si amb antelació ho sapigués,
i doncs,
que permeti pues, que un
no passeu pena,
pugui entrar.
No m'ho esperarem per això.
I ho dic també, per això, per exemple, si jo, per exemple, un dia tinc feina, jo ho diré.
Sí,
a vegades m'ha passat que un divendres de matí no he pogut molt entrar bé, perquè tenia feina.
Perfecte. Que començant per ordre cronològic, amb el Matadero i després amb el Teta d'Esborn. El Matadero afecta tota Menorca, perquè, segons us diu el diari Menorca, ara estarem, no podem menjar ni conill ni pollastre. Perquè a meva Marta no podrà matar conills ni pollastres. Un greu problema. Bueno, els animalistes deuen estar d'on fer festa aquest dia, supos. Bé, què pot semblar tota aquesta qüestió? No sé, Toni, Joan, Marta. Marta, tu, primer, vinga.
Bueno, no és un tema que vingui de nou, és un tema que ve de llarg. El que no entenc és com no s'adopten solucions fins que ja hi ha una decisió ja, doncs, definitiva i tan radical. Sembla ser que hi ha fins i tot informes de fiscalia de les males condicions, de que suposava un perill per treballadors. S'ha reivindicat moltíssimes vegades des de fa molts anys. És un matadero que és dels anys 60. Que s'hagi arribat a aquest punt, doncs, és una situació previsible i aixecable a la manca de capacitat de gestió política.
Mm-hmm. Jo crec una cosa, i és que, bé, ratificaré a Marta, perquè potser és el seu desconeixement. El matadero de Ciutadella es va fer l'any 70, 1970. I el matadero
69,
de Ciutadella, però...
1969.
Finals dels anys 60.
Vale, gràcies per la correcció.
No, de res.
Sí, no, evidentment. Jo el que diria del matadero és que des que es va fer no hi ha hagut cap partit polític que comandàs que hi dedicàs un duro en manteniment, en pintar-lo, en millores, en maquinària, perquè, clar, totes aquestes coses, perquè ara és molt bo de fer, atacar en els matarifes, atacar a les males gestions. Les males gestions han vingut donades a que no hi ha hagut cap partit polític, Partit Popular, Partit Socialista, més per Menorca, inclús UCM, no UPCM, UCM, Unió de Centristes de Menorca, quan va comandar el senyor Pau Lluch, ni tan siquiera en aquesta època, que comandava el tripartit, van agafar i van gastar un duro en el matadero. I ara es troben un matadero que ni les barreres tanquen, els esconxones de les parets donen brutesa que hi ha per tot, portes de ferro d'aquestes enrotllables que no tanquen, una porqueria, una deixadesa total. I això, senyores, que no es llevi la culpa a ningú. Tots els partits polítics, com que aquestes coses no donaven vots, llevat d'un parell d'incursions que va fer el senyor Triay, i menys mal que ens va fer, perquè si no el pollo estaria muntat, faria estona...
I mai més ben dir-lo del pollo.
Sí, mai més ben dir-lo del pollo. Perquè el conec, i molt a prop, de molt a prop el conec en el problema que... I ara dic, i després de veure el dia que jo vaig a ser en el ple, veure la concejal, i que doni gràcies a la concejal, que la senyora Isabel León no se va... no va fer estelles de l'àrbol caído, perquè la veritat és que la concejal va quedar mesquineta, que no sabia què havia de dir. Mm-hmm. I això clama al cielo. I ja t'he dit, ni la culpa és de la concejal, ni la culpa és dels matarifes. La culpa és de tots els partits polítics que han deixat el matadero que caigués. i mai més ben dit la paraula que caigués, perquè cau.
Mm-hmm. Toni, tu quan te'l van fer... Tu no hi eres a l'Ajuntament quan te'l van fer, els mataderos, va? O sí?
No ho sé, ja no ho recordo. Però, bueno, jo ara volia fer una pregunta a Marc, a lo millor ella, amb superior criteri. El fet de que hi hagi un matadero municipal implica que ha de ser un servei bàsic que la comunitat té que prestar?
Doncs la veritat és que no ho sé, però entenc que sí. A veure,
des del moment en què... Sí. Vale.
Sí,
aleshores, si és un servei bàsic, no puc entendre que la problemàtica aquesta, que com a excusa de substituir un camion que no funcionava, el manteniment de determinades instal·lacions i saberies que no reparen, evidentment podria estar d'acord. Però ara jo me deman. Fa dos dies van matar. O no? Perquè ahir vaig veure com el camion inclús repartia la carn. Sí. Me deman si fa dos dies, fa una setmana, fa 15 dies, fa un mes, en tota la situació deplorable, en tots els aspectes que des del 2017, nada menys la Conselleria de Salut, volia expedientar l'Ajuntament de Ciutadella i tancar el matadero, no fa que aquest tipus de materifes, i no vull anomenar aquesta espècie de monopoli que volen mantenir el mateix preu que ara estan cobrant, quan una cosa és matar i una altra cosa és transportar la carn, creus que hi ha un motiu suficient per ara unilateralment prendre la decisió de no matar, en què això repercuteix amb els polls, amb els conills, amb els animals, amb aquells pagesos que engreixen el bestiar, etcètera, les ajudes de la econòmica europea. Creus que és motiu suficient per rompre unilateralment un servei que potser és un servei bàsic?
Jo crec que no.
Però és que no és un servei unilateral, o sigui, no és una ruptura unilateral, entenc. Hi ha hagut negociacions des de fa moltíssima estona, hi ha informes de la Fiscalia, hi ha perill pels treballadors i un munt de coses més, i la sanitat animal, o sigui, tot això no és culpa dels treballadors que prou han fet d'aguantar fins aquest moment. Què et sembla, que amb la situació actual estan contents de deixar de treballar?
Mira, en el comunicat que va fer públic aquesta societat cooperativa, Serveis d'Escorxador, entre altres coses diu que amb molta antelació havien preavisat d'aquesta possibilitat sense rebre mai resposta de les mateixes i sense que en les reunions agudes en l'Ajuntament hagin fructificat en l'acceptació de cap de les moltes propostes realitzades per aquesta cooperativa a fi de resoldre els problemes existents. És a dir, que no és una cosa que ve de fa dos dies.
És el mateix problema que l'Associació Protectora d'Animals de Ciutadella, que tenen un problema i és que han de deixar l'espai on estan ara. I fan una tasca que tenen 200 animals i estan demanant a totes les institucions doncs, que facin alguna cosa, perquè què en tenen que fer? I aquí ningú fa cas de res. Sí, no és el que diu en Joan León, no és que sigui un problema de l'equip de govern actual, és que és un problema històric. I que havia d'arribar a aquesta situació? Havia d'arribar. I que no menjarem pollastre? Doncs no és veritat. Menjarem pollastre i menjarem conill.
Exacte.
Però menjarem pollastre i conill que vingui de fora. Que vindrà de fora. No, que vindrà de fora.
Sí, sí,
però a part de tot això, arriba un moment en què un pensa, jo podria inclús arribar-ho a pensar, que el sector es regularà per ell mateix. Perquè si no és necessari que hi ha d'haver un matadero municipal, qualque emprenedor, qualque empresari, qualque cooperativa, com hi ha aquí fora, pot muntar un matadero i el sector càrnic en general, en tot el que es mou, ell mateix es regularà com es regula qualsevol empresa.
Així que vols dir que no farà falta un matadero municipal, sinó que pot ser privat?
No, perquè davant d'això ara veig que una proposta del Partit Popular era la construcció d'un nou matadero municipal. I jo me demano, si tant problema crea un matadero municipal, si iniciativa privada, el sector privat, pot, de la mateixa manera que quan era deficiència la recollida de fems a Ciutadella, es va externalitzar i es va donar a una empresa privada.
O sigui, que ara des de les esquerres són partidaris de la privatització.
No, Marta, des d'esquerres no. Antoni Febrer fa aquesta consideració.
No és el mateix, no.
No és el mateix, no. O sigui, si fer un matadero municipal...
Jo m'ha de que està fent gran, perquè és la segona setmana que en aquesta tertúlia se'm diu que no entenc que les coses... El millor és que m'estic fent gran, no ho sé. És possible.
Què has dit?
Pues que m'ha de que està fent gran, perquè ja és la segona setmana que me dius que no entenc les coses o alguna cosa així. Suposo que m'estic fent gran. Ja tinc 43,
això és veritat. Sí, per desgràcia, m'ho hi feim tots, gran.
Sí, ho farem. Jo el que demano és necessari gastar, per exemple, 6,5 milions per fer un matadero municipal? Per l'ajuntament i donar-ho a una cooperativa de matarifes, que és com una espècie de monopoli que vol diferenciar entre matar i transportar.
A veure, jo crec que el problema no radica en que siguin els matarifes uns o altres o es transport de la carn un o altre, perquè transportar la carn amb un es compra un camió nou i s'ha acabat la història. Sí. Jo el que crec és que aquí, en el transport, hi intervé una persona o una empresa, me sembla... Si vaig equivocat, que qualcú ho digui, em sembla que és en Pellicer, en Pellicer, que té el transport. Dic jo, abans, un temps hi havia aquell senyor, aquell recordat d'en Miyagi, de sa carn, que li deien, que transportava amb un carro i una bèstia, transportava sa carn, després ho va fer amb un camion. Jo crec que el problema no és aquest. El problema que és matar les bèsties. No, crec que no és el problema aquest. Perquè el problema seria si, per exemple, el matadero tingués una sala de despiece, que haguessis de despiesar unes xuletes, que haguessis de despiesar un solomillo, un sol... No, el matadero mata i mata en canal. Mata en canal i les canals es duen a les carnisseries. Jo crec que el problema de matar... El problema és tenir un matadero en condicions, que és el que no tenim. Un matadero en condicions.
Bueno, però el matadero, tenc que dir, per exemple, si no record malament, se'n té qualque inversió, els residus de caramant, tot això de sòl gravatori, que va costar més de 600.000 euros, per exemple, congelar les coses i passar-les a la península perquè els cremin, no tirar residus en els milà, han normalitzat una situació, però ara que comencen a calentar el cap dient que tot això ve d'una avaria d'un camió, de no mantenir un calentador en condicions i no fer determinades avaries.
Paraules diu deixa dos.
I que això repercuteix, si això no vol dir que cada any s'ha de llevar la responsabilitat en els qui la té, que l'Ajuntament,
evidentment. Que no.
Però jo el que demano és, si davant tot això hi ha qualcú que ja proposa esfondrar el matadero, fent-ne un de nou, jo me deman, des d'un punt de vista de que hi ha molta gent que avui en dia es posa a les medalles de dir dels emprenedors, o és que no hi ha empresaris per regular el sector. O és que és necessari...
Mira, si fos una activitat econòmicament rentable, no hi hauria un matadero, no hi haurien tres.
Ja
n'hi haurien tres. Bueno, Toni, però és que la iniciativa privada no és una ONG? Quan qualcú fa una empresa?
El govern, quan... sí.
Bueno, el govern no, el govern presta serveis... I precisament ha de prestar serveis quan la iniciativa privada no respon a una necessitat, que és evident, perquè és per donar sortida al producte local.
Si tu permetessis, perdona Marta, permetre a l'empresari transportista i a les matarifes augmentar un 100% el cost de la carn, segur que seria rentable per ells i no haurien fet res. Perquè em dóna la petita impressió, de l'ara vaig equivocat, que si aconsegueixen mantenir el preu que ells estaven cobrant, això no haguera passat.
Però clar, per el preu de la carn que es ven aquí a Menorca, que es produeix a Menorca, ha de competir en la carn que ve de fora i es ven a grans superfícies, tan grosses o no tan grosses. I poso una altra cosa al marge, també m'ha cridat l'atenció. El fet de residus càrnics que s'han de congelar i dur-se a la península, m'ho deu sortir més cas, quilo de residu càrnic que un quilo de xuletona, potser? No seria cosa de...
Però pensa que si no podrien tirar en el Milà... Bueno,
fer un puesto on tu puguem reduir i tirar, és que no tots els que són còmodes aquí volem, no volem tenir res aquí nosaltres.
Ara, el consell que és capaç a dir com a ajuntament d'ajuntaments,
però jo me demano una cosa.
El poden tenir molt i el poden tenir qualsevol poble.
Digue, Joan.
Com és que un residu càrnic d'aquest, que no és ni tòxic, ni radioactiu, ni res que se li pugui semblar, per què és que no es pot fer un forn crematori i cremar-ho?
Perquè si es pot cremar fora o es pot
destruir
fora... I si ho
pot cremar fora, perquè no es pot cremar dins?
Mira, és una normativa, Joan, exacte, jo no la conec. Sí.
Toni, jo ho entenc, jo ho entenc i ho demano, jo no sé. És perquè jo veig lògic, que es pugui cremar, un tros de vaca que no interessa, que no serveix per res, un budellot o el que sigui. Jo ho veig lògic, que es pugui cremar això.
O... I era crematori, suposo que el van fer, m'imagino.
Bon. Penseu que vos mengeu un bistec que pagueu sacar barat en tot el lío que hi ha.
No sé per què l'han de dur fora.
No, però el problema, Joan, a part de tot això, és que si ara tu te'n vas a qualsevol súper, evidentment ve carn de fora.
Tot és
bueno, és que la carn...
Però el problema és que el que representa per Menorca el sector agropecuari en aquesta manera d'engreixar, o sigui, hi ha subvencions europees per engreixar, per agafar vedelles, engreixar-los i vendre-los en el matadero. Es pollassa si es conies la iniciativa de tota Menorca o més és a Ciutadella per poder-lo fer. És a dir, aquest problema és d'una embarcació d'aquesta manera grossa que afecta a molts de sectors i me sembla que és una irresponsabilitat per uns i per als altres, per qui té la responsabilitat política de l'Ajuntament per una banda i també el tur de força que fa aquesta cooperativa quan per jo
és un pols.
És un pols que acabaria si no hi hagués hagut aquesta incidència del preu del transport i aquesta X mils d'euros, per exemple, que s'han pagat de més unilateralment, sense coneixement de l'Ajuntament, i que el Partit Popular ha duit inclús a la Fiscalia.
Sí. Bueno, sí que hi havia coneixement de l'Ajuntament. El que passa és que no li van donar importància. No s'ho van mirar. Perquè com que aquests recibos estaven fets per els qui se n'encarregaven del matadero, pues ho donàvem per bo, quan no era bo.
Ja. Marta, trobes que es consell solar s'ha de ficar amb aquesta qüestió que afecta en definitiva en els consumidors de tota Menorca?
Per suposat que sí. Mira, tot el que s'hauran de fer, totes aquestes coses tan rares que volen fer la carretera, pues mira, ja tenen la meitat del matadero pagat. Vale.
Hola, ja està. Ja vinga. El matadero aclarit ja... Molt bé,
no hi ha rotonda.
Molt bé, vinga. Una altra cosa. Vinga, idò, ahir sabíem que el Teatre d'Esbor s'inaugurarà dia 30 d'aquest mes d'octubre. Curiosament, una setmana després de que en el cercle artístic se li va dir que no podia fer el Premi Born, que fa cada any en el teatre, enguany el faran a la sala multifuncional, encara... Però una setmana després de que es doni el Premi Born, que es faci sobre de teatre en la sala multifuncional, obriran el Teatre d'Esborn. Això va fer que ahir en Fel Pellicer, el president del cercle, fumés en pipa, va fer un comunicat per les xarxes socials. Vos sembla raro, vos sembla estrany, Joan, Toni, Marta, el fet de que s'inauguri el teatre i que una setmana abans hi hagi un dels premis més importants de teatre que es dona a Espanya i que no podrà fer la representació en el teatre?
Jo, com a soci del Casino de 7 de gener, i ja sabeu la rivalitat que tenim amb Esborn.
Grossíssima.
M'apost totalment al costat del senyor Pellicer i del Teatre d'Esborn i del Cercle Artístic, que és organitzador del Premi Born de Teatre. Uh-huh. Jo crec que això s'hauria d'haver fet en Esborn, a l'hora que Esborn ho demana, i no una setmana després inaugurar el teatre. Jo crec que això, aquí hi ha mano negra.
A Sant Fel, Pellicer troba que l'Ajuntament es vol lluir i vol que la inauguració sigui seva de l'Ajuntament i que no sigui el Cercle, el Premi Born, que inauguri el teatre.
Probablement el senyor Pellicer em va fer raó.
Toni.
Hombre.
De què rius?
Jo ric perquè ara me sembla que que a vegades sí, que a vegades pot ser que sigui un pot de gelosia, i que no estiguin coordinats per falta d'empatia, ho diré d'aquesta manera. Però podria ser, o sigui, no crec que vagi desencaminat en Pellicer quan pensa que el fet d'inaugurar el Teatre d'Esborn, que és una fita important per l'Ajuntament de Ciutadella, no té per a què, en certa manera, quedar emmascarat amb els Premis Born. Podria ser, evidentment.
Però escolta, ja em sembla que té més que el Premi Born té una categoria a nivell nacional tan important que escolta, que valdria la pena que la inauguració s'hagués fet amb el Premi Born, em sembla jo, i l'Ajuntament figurar allà dalt la tarima i tot el que volguessis també, no llevar mèrits a ningú.
Com que no ho sé, i és una cosa que no me preocupa per aquestes gelosies del protagonisme, el que sí que és evident és que si la inauguració serà quasi online, perquè només podran fer una fora d'un 50%, que potser seran els 100 polítics i els 4 càrrecs polítics l'estat per avall, m'entens? I, evidentment, jo crec que les efemèrides d'un Premi d'Esborn és un altre tipus d'acte. Això no vol dir que no s'haguessin pogut solapar. Evidentment que s'haguessin pogut solapar. Fer una inauguració a les 12 del migdia amb un bon dinar, si volen, i al vespre fer la gala dels Premis Born. És un problema de sensibilitat i de que qualcú tingués la idea luminosa.
Bueno, Marc, tu què trobes?
Jo crec que si el Teatre dels Born s'inaugura amb una obra de teatre que ni va ni ve, perquè si l'organitzessin, per exemple, en l'obra de teatre Ciutadella en l'Havana, pues ja m'estaria bé, però que l'organitzi en qualsevol cosa, deixant de banda el teatre, el Premi Born de teatre, me sembla que per l'Ajuntament hauria estat molt més lluït inaugurar el Born amb el Premi Born de teatre que no en qualsevol obra de teatre que ni té res a veure en Ciutadella.
Marta, com ho serveix? Espera un moment, Toni, espera un moment.
Dintre el 1 d'octubre dona temps que si això és un problema important i culturalment significatiu,
que es pugui arreglar a través.
Dona que rectificàs de savis.
I de vinga.
No passa res.
Ja. Marta, tu com observadora des de la banda de Llevant, que trobes d'aquesta qüestió cultural teatral aquí a Ciutadella?
Que jo no ho puc entendre de cap manera, que si coincideix un acte tan important amb la inauguració del Teatre d'Esborn no es faci allà. És una cosa molt estranya, jo no ho entenc.
Sí, és difícil d'entendre.
No sé, algun motiu hi haurà, però bueno, no l'entenc.
Bueno, esperem que aquesta reforma del teatre duri més que la primera, que va durar 15 anys. Es va inaugurar l'any 90 la reforma. Cetre va estar obert uns 15-16 anys, ara han estat 14 tancats, és a dir, que des 30 anys han fet la meitat de tancats. Esperem que aquesta reforma, que la inversió que s'ha fet, sigui més rendible i més profitosa que la primera, que com manco duri més anys. Esperem que així sigui. Bé. La 1:12 minuts és la Copa és el matí de Menorca, bueno, vos dèiem quan ha començat, que nosaltres divendres que ve, un acte en el qual tots esteu convidats, entregarem el Premi Cooperació en els Escoltes de Menorca, motiu de 50 anys. No sé si, Joan, tu que has estat de tot, has estat escolta mai tu? Vas a ser Boy Scout?
No he estat escolta. No he estat escolta, però tenc amics que són escoltes, que han estat escoltes, guies, i han estat caraveles, i la veritat és que són institucions, inclús amb els antics Boys Scouts que hi havia a Sant Miquel, tenia amics també que hi anava.
Me van dir que antigament hi havia una institució, l'Explorador Espanyol, que era un predecessor de tot això dels Boy Scouts i de t'escoltes, imagina't tu.
Sí, tenc amics i la veritat és que fan una sensibilització en els al·lots i en els joves avui en dia que és fantàstica. Ets alleven d'amics de moltes coses.
Molt bé. Per cert, ara que deies que ets alleven d'amics de moltes coses, ahir escoltava una d'aquestes entrevistes que fan en el jutge Calatayud, que és un geni, i era un trist que el passaven per un canal rus, per el canal RT, imagineu-vos, i xerraven de la joventut, i una cosa que em va cridar l'atenció ara que xerraven de joves, diu que moltes vegades hi ha els partits polítics, sobretot els progres d'esquerres, voldrien que l'edat per poder votar es davallés, és a dir, en els 16 anys, i ell diu al contrari, s'hauria de pujar molt més, diu, perquè diu, els joves avui en dia, diu, de 8 anys, no tenen un brot de seny.
L'altre dia, arrel de això, va sortir una notícia, no sé si era el Menorca o si era Última Hora de Balears, no sé quin era, però em va fer molta gràcia perquè posava un joven de 38 años, no sé què deien. ¿Cómo que un joven de 38 años? Un senyor de mediana edat.
Bueno, però s'ha de jove de 38 anys, perquè les joventuts de molts de partits polítics tenen dirigents que no són massa joves, tampoc. Ja tenen més de 30.
Però no podem considerar que una persona de 38 anys és un jove, és que fins aquí hem arribat.
Considerar-ho, no. Però plantejar-se-ho, sí. Perquè n'hi ha molts que en 38 anys ni joven.
Ni joven.
No, pues
tenen el cap com una massa, qualcú.
Sí, sí.
Oh. A partir dels 22-23 anys,
ja deixes de ser jove.
Una persona adulta i responsable. No, ets jove.
Per pensar-ho,
ja un adult.
Vegades com elogi una persona, de mira quina persona més madura. Pensau una cosa, pensau el que li passa a la fruita madura, que cau de sabre i es podreix. Un poc de verdor sempre... Digues, Toni.
No, jo estic d'acord amb la Marta totalment. Un jove, evidentment, jo crec que en els 25 anys, quan ha acabat una carrera o ja està instal·lat dins una feina... fixa, encara que avui en dia és difícil, o ja he informat o forma una família, deixa ja de ser jove i entra dins una edat adulta. I en relació amb els joves, l'altre dia em va sorprendre una notícia d'ensenyança que em va preocupar. I és en el sentit de que per ser titular, si no ho vaig entendre malament, per titular-se amb ESO i amb batxiller, no cal aprovar totes les assignatures.
Exactament.
Sí.
Fantàstic, no?
Avui encara en ratllaven d'això.
Per això, així augmentam el nivell intel·lectual de la joventut.
Sí. No, sobretot intel·lectual.
No, jo crec que no són aquests nivells que pugen. Jo el que crec és que això és una manera de llevar-se marron a l'ensenyança secundària i batxillerat i passar la patata calenta a la universitat.
Ja.
Mireu, jo, com a anècdota, el que diu en Toni, també estic content que estigui preocupat i no hi estic content, perquè jo, per aprovar, no estic content perquè estic a favor, com tu, de que un acabi les assignatures.
Jo no ho he dit en això.
Sí. Sí, tu has dit que estàs preocupat perquè puguin passar el curs sense necessitat d'aprovar segons quines assignatures. Ho has
No, però aprovar, però hi ha d'haver que la mitja general sigui la mitja que les assignatures empraven per aprovar.
Però tu pots comprendre que, per exemple, gimnàsia te pot fer de mitja que tu passis sense aprovar matemàtiques, quantes són.
Sí, però pensa que de matemàtiques, com a mínim, hauràs de treure un 2 o un 3, perquè no tindràs un excel·lent. I després, totes dues hores...
El que sé és, per acabar el batxiller, jo vaig haver d'aprovar, perquè ho tenia suspès, vaig haver d'aprovar matemàtiques i ciències de la naturalesa.
Que jo vaig suspendre, no vaig suspendre jo.
No, tu no em vas suspendre, tu em vas posar un 6. Perquè quan em vaig examinar amb tu, jo fèiem els exàmens orals, no sé si te'n recordes, i via tu el senyor Lito Pons, i me vau demanar la metamorfosi de la rana. O sigui, que encara me'n recordi, em vas posar
la metamorfosi de les ranes, mare meva. Sí, és que, Toni, sempre has estat raro, Sempre has estat raro.
Un examen a primer de
batxiller.
La metamorfosi de les ranes, mare de Déu.
Mar, de tu què trobes d'això de que bueno, com pugui passar sense...
Te voldria veure oral.
De com pugui passar sense aprovar totes les assignatures, això, clar, farà que tinguem uns estudiants fantàstics.
Doncs me sembla un desastre, perquè aquesta gent, al final, no és, o sigui, el que passa a l'escola, al final és molt relatiu, perquè només t'estan preparant pel teu futur. I si a tu a l'escola no t'ensenyen que tens que esforçar-te, que tens que superar-te i que tens que intentar anar a un 10, i si tu vas a un 10, potser arribes a un 7, però si tu vas al 7, arribaràs al 5. Però és que si tu ja vas al 3 perquè t'és igual aprovar o no, doncs el més segur és que treguis un 0 i juguis a la Nintendo tot el dia. Sí, això és el tema. És la cultura de l'esforç. Hem de fomentar la cultura de l'esforç, els valors això té relació amb lo dels joves. Escolta, que un jove no és res més que una persona que encara no ha arribat a ser madura. I quan tu arribis a ser madura, si vols viure bé, amb unes certes comoditats, tant personals com materials, com poder donar cosa o deixar cosa als teus fills, tu tot això ho tens que haver fet mentre ets jove. Però si ens escudem, és que fins als 38 sóc jove, no, encara no fa falta que faci gaire cosa perquè és que sóc molt jove. No, molt jove ets quan tens 15 anys.
Bueno, però heu de pensar una cosa. Jo estic d'acord i sempre he defensat que la cultura de l'esforç és necessària per superar qualsevol entrebanc. I si no hi ha cultura de l'esforç, difícilment les coses ningú te regala si tu no t'esforces per aconseguir-les. Però els conceptes avui en dia d'ensenyança ja no són aquella ensenyança memorística de los Reyes Godos, sinó que funciona amb objectius i competències bàsiques. I és molt difícil avui en dia, quan acaba un curs, que un al·lot no hagi agafat habilitats i competències bàsiques de determinades assignatures. Ja no se tracta d'una ensenyança memorística.
Toni, escolta'm una cosa. Hi ha coses que requereixen sí o sí d'ensenyança memorística. I això t'ho dic jo, que he estat opositora. És fonamental, perquè després t'estalvia moltíssim de temps. Si tu te saps de memòria a on està cada cosa, a quin article està cada cosa. I això és memòria, són colzos. I tu has de cebre, tu has de cebre. Un metge té que memoritzar els components i signifiquen. I no pots relacionar per conceptes, escolta, que un omeprazol és un omeprazol i serveix per això i el component però, és aquest i és aquell.
Però m'estàs ratllant de persones.
Hem d'aprendre... Hem d'aprendre des de l'escola també la capacitat de memoritzar. Perquè també és necessària. I ara sembla que això ja és del siglo passat.
No és que sigui necessària, és imprescindible.
Exactament.
M'imagino que no voldrà arribar, com nosaltres vam arribar, a que cada 15 dies o cada mes hem de prendre una poesia com aquella, oigo parte tu aflicción y escucho
triste concierto. Pues sí. Pues això era molt guapo. I m'ho servia molt. Perquè ara t'aprens una poesia... Pues sí, t'aprens una poesia on nosaltres, per exemple, a la universitat ens feien aprendre definicions en llatí. I això què te fa? Te fa només acostumar-te a memoritzar. Perquè és important memoritzar. La memòria és molt important.
Però no pots baixar l'ensenyança memorísticament, sinó que amb uns objectius clars i unes competències bàsiques per a poder-se enfrontar a un problema, Carme.
Tampoc la pots delegar a una cosa que ja no és necessària.
No ho he dit, això no ho he dit.
S'ha de memoritzar, i els joves han d'aprendre a memoritzar. I costa.
D'acord, en León acaba de dir, de memoritzar, que la metamorfosis té una sèrie de fases. Això, evidentment.
Però és que no tan sols a Ciències Naturals vaig aprendre la metamorfosis de la rana, no. Vaig haver d'aprendre moltes més coses perquè no sabia el que me demanarien.
Exacte, això ja ho sé.
I et vaig haver de memoritzar, també.
Però l'ensenyança, avui en dia, a base de competències i d'objectius, no se basa única i exclusivament en memoritzar. Per això hi ha treballs en comú, hi ha coses online, hi ha investigar, mirar, però no només amb allò d'empullar única i exclusivament. Mira, jo un dels darrers anys a l'institut vaig dir que el salot que me pagués una joleta ben feta pràcticament ja tenia un 5.
Es va haver d'esforçar per fer la joleta, clar. Sí.
No ho han dit molt de professors.
No, saps per què? Perquè quan tu fa una joleta ben feta per teular, vol dir que ha volgut de llegir, ha volgut de sintetitzar la lliçó, a la volguda d'escriure i després a la volguda de resumir. I tot això se va ser fonamental per un bon estudi.
Molt bé.
Bueno, però això no us ho he inventat ara, això no és la recepta de la web d'Uro. Això és lo de tota la vida. O sigui, tu tens un tema, te'l llegeixes una vegada, el subratlles, te'l llegeixes una altra vegada, després fas un resum, més petit, te l'estudies de memòria per poder desenvolupar tot el que ja t'has llegit 40 vegades. Això és el sistema de tota la vida per estudiar. No, això no és cap invent, és el de sempre.
No, és clar que no.
Vinga, 4 minuts, no, 5 minuts per arribar a la 1 i mitja. Temes que us hagin comentat pel carrer, Toni, que veig que ja surts pel carrer qualque vegada, la gent que te comenta temes
així. O no està confinat.
Bueno, sí, jo...
Estem escarall avui en dia.
Quina?
I no podré sortir a la pandèmia del coronavirus.
I clar.
I sempre a mi em seria el mateix. Jo no ho diré per la ràdio, però m'acosta de creure que persones majors, no joves, casades amb fills, i fills amb un, que davant tenen qualque responsabilitat, que tinguin la poca vergonya, ho diré d'aquesta manera, de passejar-se sense mascareta, sapiguent que no la duen i fan ostentació. I qualcú li ha demanat a qualcú si tenia qualque paper que pogués justificar-ho. I la veritat, ho trob molt fort per el que representa de manifestar que quan diuen un ordre que afecta a tots i que és una manera per no agafar la malaltia i si la tenim per no empaltar-la una altra, que hi hagi encara persones que siguin totalment insolidàries.
Estic d'acord amb tu que de sensacions irresponsables està ple
sí.
Per tot.
I també hi ha molta gent que no s'ha enterat encara que està prohibit fumar en el carrer.
I avui, precisament, en aquesta emissora, sentia el canal de Herrera en Còpia, i sentia un senyor unes declaracions que ens estaven despedigant, que si jo me n'aniré amb un pare que de Redondo, que se n'aniria amb son pare a tomar unos vinitos, i que se n'aniria aquí, que se n'aniria allà, que se n'aniria allà de sa. Bueno, la qüestió és, dic jo, un li ha dit, o no estàs confinat? Diu, bueno, diu, però diu, no és un confinament, que no és un confinament. M'he recordat allò d'un fort fluix. M'ha fet recordar això. O sigui, que a Madrid estan confinats, però és un confinament que no és un confinament.
No és estat d'alarma.
Ha de ser un confinament a consciència.
Ja.
Perquè tenen
sabeu, un govern... Sabeu que fan a Indonèsia els que no porten mascareta? L'altre dia ho vaig llegir a premsa internacional i m'ho va fer molta gràcia. A Indonèsia... Sí, els que no duen mascareta els sancionen que van tombes pels morts de coronavirus. Sí.
Ja. En tot cas, per als negacionistes, avui han conegut una notícia important, que és que en Trump i sa dona tenen el coronavirus.
Sí, potser
els farà reaccionar, o potser començaran a veure la GIA.
He fet una bona xalada avui dematí quan te l'he vist, la notícia.
Molt bé.
Ala, no desitgis el mal a
Geno.
No,
exacte,
però... No, però com que, Adam, això és ben igual que aquell qui volia... me'n record el que anava a dir.
Veus, sa memòria.
Sí. El rei que anava vestit de paper, o anava...
No, que anava despuat.
Que anava despuat, i tot li deia, quin vestit més públic
sí,
que tens.
Ja.
I això és el que li ha passat a en Trump.
Total,
pensava que el coronavirus, com que era el president dels Estats Units...
No el tindria.
No li entraria.
Ja,
clar, jo també veig la xaladat, però com que jo som un poc més malcriat, m'agradaria que ens passessin putes.
Hola! Jo no, jo desitjo que es curi. Ell i tots els altres.
Marta, he dit que els abassin putes, no que es morien.
Escolta, i per acabar ràpidament, a veure, en 10 segons cadascú, que trobeu que Educació no publiqui les escoles on hi ha lots amb virus? El diari Menorca es queixava fa 2 dies de que segons seria no volia que es publiquessin aquestes dades. Què trobeu altres, Joan?
Jo ho veig
ràpidament,
molt,
tots.
Jo ho veig molt encertat.
Molt
no hi ha per a què alarmar a ningú.
Toni.
Home, m'agafes un poc descol·locat,
bueno.
Però jo considero que sí que es volien de dir, per, com a mínim, informació general.
Vale. Marta.
Jo crec que fa molt bé, que sí que hi ha llibertat d'informació i tot el que sigui, però no fa falta estar tota l'estona parlant de lo mateix i de tal. Hi ha mesures de seguretat que es respectin, però a mi em sembla una mesura ben encertada.
Molt bé, i de vinga, amb aquest punt quasi d'acord total acabam. Gràcies, Marta, gràcies, Joan, gràcies, Toni, i res, fins la setmana que ve. I ara escoltau, mira, escoltarem el decàleg del jutge Calatayud perquè vol sortir un fi ben condrat. Gràcies a tots i fins la setmana que ve. Molt bon dia. Adeu.
Adeu.
Comience desde la infancia dando a su hijo todo lo que le pida. Así crecerá convencido de que el mundo entero le pertenece. No le dé ninguna educación espiritual. Espere que alcance la mayoría de edad para que pueda decidir libremente. Cuando diga palabrotas, ríaselas. Esto le animará a hacer más cosas graciosas. No le regañe nunca ni le diga está mal algo de lo que hace. Podría crearle complejos de culpabilidad. Recoja todo lo que él deja tirado, libros, zapatos, ropa, juguetes, hágaselo todo. Así se acostumbrará a cargar la responsabilidad sobre los demás. Déjele leer todo lo que caiga en sus manos. Cuide de que sus platos, cubiertos y vasos estén esterilizados, pero que su mente se llene de basura. Dispute y riña a menudo con su cónyuge en presencia del niño. Así no se sorprenderá ni le dolerá demasiado el día en que la familia quede destrozada para siempre. Dele todo el dinero que quiera gastar. No vaya a sospechar que para disponer de dinero es necesario trabajar. Satisfaga todos sus deseos, apetitos, comodidades y placeres. El sacrificio y la austeridad podría producirle frustraciones. Y póngase de su parte en cualquier conflicto que tenga con sus profesores y vecinos. Piense que todos ellos tienen prejuicios contra su hijo y que de verdad lo que quieren es fastidiarle.
Idò, amb aquest decàleg acabes Matí de Menorca, acabes a Tertúlia. Ara d'aquí 3 minutets arribarà el Mirall de l'Església amb Antoni Fullana i el seu equip de col·laboradors. Gràcies per escoltar-nos, molt bon cap de setmana. Diuen que el temps empitjora, però passeu-ho bé de qualsevol manera. Nosaltres tornem dilluns a partir de les 12:20. Molt bon dia.